Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Perquè hi ha molts equips que no tenen la capacitat que val instal·lar el VAR i després una qüestió de que els arbitratges i la instal·lació, diguéssim, de cada partit de la revisió també s'ha de pagar. Aquí entenc que la UEFA sí que té la capacitat econòmica, a diferència de la Lliga F, per fer aquesta inversió, o potser de la Federació Espanyola, però jo crec que no és tan fàcil aquesta aplicació, perquè si tu et mires ara mateix els 16 equips que estan jugant la fase de grups de la Champions, ningú té el VAR instal·lat, excepte el Madrid a Valdebebas.
De tota manera, i no cal VAR,
ahir, ja sí, és un altre, és un altre. Jo,
no,
jo anava més en la línia de...
Només que una persona li digui crac, que és fora l'àrea. Vull dir, mirar-ho per la tele. Ja està.
Amb un megàfon, no?
Fora l'àrea!
No, estic molt d'acord amb el que ha dit la Danae. Al final és aquesta segregació que hi ha sempre en el futbol femení i que s'hauria d'eliminar, no només amb l'arbitratge, sinó en tots els nivells. És a dir, per què ens hem de posar l'obligació que la presidenta de la Lliga Femenina sigui una dona i per què no pot ser una dona la presidenta de la Lliga Masculina?
Ja. Bé, de fet, és com ahir que dèiem que l'Unió Berlín tindrà una entrenadora, bé, serà assistent,
sí,
potser no vaig explicar-ho bé, que jo vaig entendre que seria la primera entrenadora, però no, serà l'assistent d'un interí.
Segona entrenadora?
Però serà segona entrenadora, sí, tècnica assistent, com és Òscar Hernández, sí, l'assistent de Xavi, o el segon entrenador o la segona entrenadora. Bé, l'Unió Berlín tindrà una dona que serà potent en el cos tècnic, no?
Exfutbolista, campiona de la Champions...
Però això tampoc passa, i això també hauria de ser normal, no?, d'aquí uns anys, que hi hagi dones al futbol masculí.
No, i ho serà, però fins ara és que ni s'ho podien plantejar, que els donessin l'oportunitat. I a partir d'ara ho serà, però és com el cas de les àrbitres, a la Lliga F cada jornada hi ha errades garrafals gravíssimes. Però què volem? Llavors el que s'hauria de fer és apujar el nivell, per pujar mentre aquestes àrbitres agafen el nivell, s'entrena, doncs posar àrbitres homes de màxim nivell. I et diran, no hi volen anar perquè cobren moltíssim més. Ja, s'ha de trobar una solució.
Bueno, doncs posa potser àrbitres homes que estan més formats a primera ref o a segona divisió, vull dir, busca algun pas intermig fins que hi hagi àrbitres dones que, com dius tu...
I les dones que poguessin entrenar, evidentment, a masculins, també.
Totalment d'acord. Bé, esportivament parlant, partit important, de la Lliga.
Sí, perquè el Barça és el líder, ple de victòries, té 3 punts més que el Madrid, que és segon. Si la lògica s'imposa, però el Madrid quedarà a 6. Fins ara els 11 partits que s'han disputat entre Barça i Madrid han acabat amb victòria blaugrana, i si s'imposa aquesta diferència que encara hi ha a nivell de pressupost, sí que el Barça quedarà a 6 punts. I des del vestidor no es vol dir que la Lliga estarà sentenciada, però sí que creuen que serà un pas endavant per aconseguir la 5ª Lliga consecutiva.
Evidentemente es un partido muy importante porque están a 3 puntos ahora mismo y cualquier resultado favorable pues podría hacer esa distancia que tenemos ahora mismo con ellas más grande, y también porque es un partido especial para toda la gente que somos del Barça, para el socio y la socia culé, pues evidentemente que es un día festivo, un día importante, esos partidos que tienes marcados en el calendario, y obviamente queremos hacer el mejor partido posible para poder darle una alegría a la afición.
Doncs això és el que ha dit Giraldez. S'han superat ja la venda de 30.000 entrades per aquest diumenge a Montjuïc, a partir de les 12 del migdia. Ho explicarem en directe a RAC+1. Demà l'equip torna a entrenar a la Ciutat Esportiva, pendents d'Alexia Putelles, també d'Irene Paredes, i dissabte l'equip s'entrenarà a Montjuïc per prendre les mides del camp i per tastar la gespa, perquè al final serà la primera vegada que l'equip jugui a Montjuïc després de 6 partits al Camp Nou. Avui ho estava mirant, la mitjana d'espectadors en aquests 6 partits del Camp Nou ha estat de 64.300 aficionats en cada un dels partits. Per tant, dades boníssimes, i s'han superat ja les 30.000 per diumenge, per tant, anem camí d'una molt bona entrada.
Per cert, que la llàstima és que va començar la Champions aquesta setmana, i el que havíem aconseguit la temporada passada, no?, que és ja jugar la fase de grups al Camp Nou, tornem enrere, no? Torna el Johan Cruyff, no es pot anar a Montjuïc... Bé, pel que sé, el partit s'estava molt pendent de veure quina era la resposta de l'afició a aquest partit de diumenge contra el Madrid per decidir si algun dels altres dos partits com a local de la fase de grups jugaven a Montjuïc o no, perquè té un cost afegit.
Té un cost, ja sí, ho has de negociar amb l'Ajuntament.
Perquè no és del Barça.
Clar.
No?
Sí.
Però clar, a mi em sap molt greu que sempre on es perd, qui surt perdent sempre és el femení. Tot allò que s'havia conquistat i que s'havia guanyat, ara el passet enrere perquè costa molt, Montjuïc i tal. I si sembla que si no fas ple absolut, doncs potser no es jugarà cap partit de la fase de grups de la Champions allí. bé, jo crec que s'hauria de fer l'esforç.
Però també has de buscar la viabilitat, i l'any passat el partit contra el Rosengart, que és el que menys aficionats hi va haver i que no es va arribar als 30.000, et van ajust, però tot i així vas tenir beneficis. Jo també entenc que el club es vulgui curar en salut i que vulgui obrir l'estadi gran, per dir-ho d'alguna manera, i així el Camp Nou o Montjuïc, quan vegi que li han de sortir els números. I al final, aquest dimarts al Johan hi havia 4.500 aficionats, que no deixa de ser una molt bona entrada, perquè estem superant ja la mitjana de 5.000 espectadors en cada partit que el femení juga el Johan, un estadi que ja ha quedat petit des del primer dia i que era impensable, però també entenc doncs aquesta cautela a l'hora de no voler anar a Montjuïc a cada un dels partits.
Jo no entenc la cautela, jo penso que el que manen són els calés, val? Ja ho sabem, és el que hi ha.
Bé, a veure si la gent s'anima i demostra, no, al club que escolta, que el Barça femení omplirà també Montjuïc en els partits de Champions, tant de bo es pugui omplir aquest diumenge a les 12. Us escoltarem, gràcies, Laia.
Bona nit.
Vinga, adeu-siau. Tenim Florentino Pérez en exclusiva per parlar del penal d'ahir a la Champions. Què tal?
Buenos días.
Què tal, presidente?
Buenos días, muchas gracias. Vengo a hablar de una decisión que incumbió al Real Madrid Club de Fútbol.
Sí, sí, va a seguir, va a ver.
Por lo que respecta al partido que enfrentó al equipo femenino del Real Madrid.
Si usted no sabe lo que es el femenino.
Ante el Chelsea Club de Fútbol, hay que respetar la decisión de los arbitrajes recibidos. Unas veces dan, otras veces, en cambio, nos dan todavía más. De hecho, la jugada polémica en cuestión sucede en una pequeña fracción de segundo, un momento de mucha tensión del partido, una acción muy ajustada en que finalmente la trencilla, en usufructo de sus conocimientos,
sí,
señala el punto de penalti, puesto que hay decisiones que son erróneas por solo unos centímetros, en este caso 1320 centímetros, que son pocos.
Sí.
Entonces hay que respetar todas las decisiones y sobre todo tener en cuenta que ahora jugará en una ciudad deportiva que recibe un nuevo nombre.
Sí, sí, es verdad, ya se ha votado y se ha aprobado, ¿eh?
Después de una unánime votación, la afición del Real Madrid,
¿sí?,
representada por mis huevos gordos, ha decidido otorgar un nuevo nombre honorífico a nuestra amada ciudad deportiva. De ahora en adelante se llamará Ciudad Deportiva Florentino Pérez, Dios, amo y señor del universo.
Sí, sí, que es llarg el nombre.
Todo junto.
Sí, sí.
Intentaremos poner más placas para que pueda verse bien al entrar.
Serà una ciutat esportiva de quin club? De president a president, senyor Laporta, què tal? Com estem?
Bé, home, bé.
Avui, missatge contundent, estem amb el
Xavi,
no?
Estem a la pomada.
Estem a la pomada, no? El rus final es decideix tot.
M'agrada molt la pomada, la beguda que es fa a Mallorca.
I a Menorca, també, sí.
Hem de fer cures, però confiem molt en el nostre entrenador, el Xavi és un gran entrenador, i nosaltres estem al seu costat. I sempre estarem al seu costat per donar-li l'empenta necessària o l'empenta definitiva si arribés el moment,
ja l'entenc, ja.
De fet, el principal motiu pel que el Xavi segueix al Barça és que el nano cada matí em porta uns croissants que són una delícia i no em diu d'on són. I clar, no el puc fer fora fins que sàpiga... Quan sàpiga d'on els treu, doncs si de cas ja intentarem posar doncs, el Rafa Márquez, que per exemple em convida a tacos i enxilades, que tampoc està... Tampoc està malament, la veritat. Però estem al costat del Xavi, també, perquè pagar un finiquito ara mateix, doncs no és que vagi...
L'acaben de renovar, a més a més,
sí, clar. De fet, abans la companya, la Danae,
sí.
Abans ens ha dit que el Barça femení, per exemple, no pot jugar a Montjuïc, però és que a Montjuïc només hi poden jugar dos equips.
Sí.
I ja tenim el Barça masculí i Coldplay.
I a Bruce Springsteen.
I Bruce Springsteen,
Compartim...
Compartiu coses,
No és nostre, aquell estadi.
Ja.
També tinc ganes que arribi el Vitor Roque.
Això anava a dir, vindrà el gener o no? Es pot confirmar? Roque. Va dir Deco que deixava la porta oberta, que el t'ho diràs?
Bé, jo el que vull és que li posi una mica de pressió al Lewandowski.
Sí.
Més que res, també, aviam si podem portar-lo el gener, ens agradaria, si podem pagar els duros que costaria. Li he caigut una ampolla.
El
Joan, Paco. Oita, molt bé. De fet, el pitjor del Lewandowski ja no és tot el tema del Lamine Yamal,
no?
Sinó també que ens l'hem de menjar encara un parell d'anyets més. Eh? I mira que m'agrada menjar, però no en aquest sentit. A mi, abans que menjar-me el Lewandowski un parell d'anys, doncs prefereixo menjar-me un lacón con grelos per sopar. Saps? Sí. Saps què vull dir?
Té més bona pinta, Més bona pinta. Bé, del president a l'entrenador, Xavi Hernández, avui també el tu diràs.
Hola.
Què tal? Què tal, Pelopo?
Bastantes.
On està l'himne aquell maquinero?
Mira, és que la posava l'altre tècnic i ho té guardat al calaix, que no l'hem trobat. Pelotxos, mítics,
sí.
Cavalls...
Sí.
És que nosaltres, per fer el bon futbol, necessitem que es donin unes condicions mínimes, unes condicions humanes, césped tallat a 20 centímetres, que estigui regat uns 15-17 minuts abans de sortir al camp, que no tingui clapes, que hi ha céspeds que més que céspeds són la dentadura del DJ Pastis. Vull dir que el sol que no es toqui massa a la cara... L'horari, que no sigui a hores i mitja, millor en punt. Si pot ser també que la lluna estigui en pistis.
Val.
Que també quan està en Sagitario doncs no és compatible amb l'ADN de Barça.
Això és complicat.
També que tinguem tots els efectius.
Sí.
Que, hem passat moments de pocs efectius, lesionats i sancionats.
Sí.
Que faci humitat però que no plogui, així el césped corre més i ens va millor per la circulació de pilota. Que el Lamine Yamal no tingui examen de mates l'endemà. Que no tingui socials a primera hora del matí. Que el Gavi hagi pogut anar de ventre unes 2 hores abans del partit, que ajudi la premsa també, que a vosaltres a vegades us agrada fer una mica d'ambient, perquè això és bo per l'ADN. Amb tot això, jo crec que si juguem un 13 d'abril a les 8 en punt de la tarda, conec un césped per allà a Oviedo, que ben regat, si no se'l mengen les vaques abans de llavors, té molt bona pinta. Si comencem puntuals, el rival no perd temps i ha plogut en els últims 7 dies, que Oviedo és fàcil, no us ho poso pas difícil, allà fotrem un futbol que flipes.
Allà és on el veurem,
13 d'abril, Oviedo, a 8 de la tarda, en punt.
Diagnòstic ja encertat, Ha trobat el diagnòstic i la clau,
les
la tecla.
Fins llavors, res, ens haurem d'esperar una mica.
Descansa aquests dies i dona-li voltes. A veure si veiem un millor Barça a la tornada de seleccions. Ens queda una última connexió. Són dies intensos al Parlament, al Congrés dels Diputats, amb el debat d'investidura.
Sí.
Tu has passat bé aquests dies, Jordi?
Soc a Madrid.
Sí.
Oh! I avui, com que sóc a Madrid, he sortit al carrer a treure el nas en una d'aquelles manifestacions que estan just entremig d'una celebració de la 15a Champions del Madrid, una multitud de gent que demana taxis i un mercat medieval. Allà on la policia va estar estomacant fa escassa una setmana, i avui també. Jo, valent com ningú, avui hi he posat el peu. Podria haver acabat gasejat, podria haver estat atonyinat, o el que és pitjor, un avi delirant m'hauria pogut dir... Espanya acaba de despertar, hijos de puta, a la cara. Així que, si us acabeu de llevar, heu de saber que... m'he jugat la vida per la informació, per Catalunya. No com l'Ostrell, que vol bla bla bla, també era allà, però jo sóc al peu de la notícia i ell no em trepitjaria els talons. Vinga, va, són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, no sé que sigueu policies nacionals, en aquest cas, peu a la mandíbula, genoll a la iaia, cop de porra a les costelles.
No.
Un dia històric, dels que s'han de guardar, com aquells dies en què al Madrid no li xiulen 3 penals cantats, dels que saps que en un parell de jornades el Madrid ho guanyarà tot amb l'ajuda, fins i tot, del banderí de córner. Però almenys avui, aquest cop, per un sol dia, podem ser nosaltres els que somriem. Són les 8:06. Benvinguts al món.
Molt bé. Albert Bermúdez, l'home de les mil veus i de les mil cares. Molt bé, Bermúdez.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Més falca. Gràcies. Nieto.
Ets molt bo. Bermúdez, gràcies per venir-te dijous més. És un plaer que ens facis riure.
Avui ha sigut difícil, eh?
Ens encanta, pensalada. Sí, sí.
Saps on he fet la secció?
On?
Al mig de la Diagonal, esperant que vingués la grua.
Això és cert.
Se'm ha escunyat l'embrague.
Sí? Recordo que tens molts problemes amb el cotxe. Un dia et vas equivocar de gasolina i vas fer uns vídeos brutals a Instagram. És brutal, aquell vídeo. És que sí. Vas equivocar-te que era de dièsel a sense plom.
Em van posar sense plom.
Sí.
Però no vaig ser jo, era el típic que et posa... Ah. Perquè era una gasolinera de rics.
Però l'havies de demanar.
A la gasolina te la posen. I
tu vas dir, posa'm la que puguis.
Vaig dir lleno.
Per favor.
Sigui,
està solucionada el tema del cotxe? Està solucionat?
Tot està bé, tot està bé.
Tornes a casa bé, tranquil?
Demà ens diran com n'és la Dolorosa.
Va,
ja veuràs la Dolorosa, ja amb l'embrague.
La Dolorosa, ja.
Joan Poc i Maria Fernández Vidal, Daniel Brunat, gràcies per la paciència. Gràcies per venir un dijous més. Sou la millor tertúlia dels dijous.
Efectivament.
RAC 1. Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, amb paraules o amb fets. I a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant dos nous magatzems en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
Atenció, amant de les dues rodes! Aquest 23 de novembre, Motovivo Group KTM obre les seves portes amb una festa d'inauguració que no et pots perdre. Vine a conèixer les últimes novetats en motos KTM, Husqvarna, GasGas i CF Moto en una festa plena d'adrenalina, bona música i moltes sorpreses. El 23 de novembre, prepara't per viure la passió de KTM. Més info a motovivoktm.es. Diumenge 17 de desembre, The Gospel View Choir dona la seva veu en un concert solidari per recaptar fons contra el tràfic humà. Vine tu també a l'Auditori de Barcelona a donar la teva veu i col·labora amb Sonrises de Bombay en una gran tarda de música i solidaritat. T'esperem el 17 de desembre. Compra ja les teves entrades a auditori.cat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Per donar-nos un caprici, sovint hem d'esperar. A Renault, no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
Arribar a casa i refrescar-te a la piscina? Prendre el sol a l'àrea de relax? Cremar calories entrenant al gimnàs? O prefereixes concentrar-te en els teus projectes al coworking? Pisos d'obra nova a Porta Barcelona des de 274.000 euros més IVA. Informa-te'n a corf.cat.
RAC 1.
I el Piqué!
I el Piqué!
I el Piqué!
Aviat Angelina?
Sí.
Aviam si algun dia el Gerard vol fer una salutació o cosa amb l'Angelina.
No. Per favor, si em pogués gravar una felicitació, un saludo per la nota del WhatsApp o algo.
Vols enviar un missatge? Oh!
T'envio petons a les galtes.
Sí.
A totes.
Angelina, aviat et vine a veure. Deu-te un petó. Vinga, vagi bé.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Torna el torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC 1.
Visca torró, torró!
Tots som 1.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC 1.
12 minuts i la 1 de la matinada. Avui ens allargarem una mica més enllà de la 1 per acabar d'oferir-vos tot el contingut que teníem programat en aquest Tu Diràs, després d'haver estat seguint tots els incidents que hi ha hagut en aquestes manifestacions, com cada nit últimament, a la seu de Ferraz. Ara una mica de motociclisme, perquè tenim el penúltim gran premi de la temporada aquest cap de setmana a Qatar, amb el Quim Salvador, però, si voleu, Aneu trucant al 902-47700. Quan acabem la informació de motos, regalarem el lot de Torrons Vicenç. Quim, demà arrenca ja aquest Gran Premi de Qatar.
Sí, un gran premi que és el penúltim, com bé dius, i que pot coronar campions a les dues categories que falten per decidir, perquè el Mundial de Moto2 ja és de Pedro Acosta des de diumenge passat. A MotoGP, nou duel entre Pecco Bagnaia, campió i líder, pilot oficial Ducati, i Jorge Martín, pilot de l'equip satèl·lit Pramac Ducati, que va segon a 14 punts de l'italià. Bagnaia pot revalidar matemàticament el títol diumenge, sí, en tot el cap de setmana. Recordem que MotoGP hi ha sprint i cursa llarga, amplia l'avantatge en 23 punts i el situa a 37, que són els que quedaran en joc la setmana que ve a València, l'última cursa. En cas d'empat, guanya qui té més victòries en Gran Premi, no compten els sprints, i en aquest apartat domina Bagnaia sobre Martín per 6-4. El líder, però, diu que no afronta aquest Gran Premi de Qatar pensant en un match ball.
I'm not considering this weekend like a match point.
No considero aquest cap de setmana com una pilota de partit, francament. He de guanyar 23 punts i són massa en un sol cap de setmana. El Jorge ho està fent molt bé. I serà més important pensar sessió a sessió com vam fer la setmana passada a Sepang i mirar de ser competitius.
The past weekend in Sepang and try to be competitive.
I Martín Aitor té clar que ha d'atacar per mirar de reduir els 14 punts de desavantatge i arribar amb bones opcions de poder-se proclamar campió a l'última cursa a València. Són declaracions a Dazón.
Hasta el final, creo que podemos conseguirlo, así que hay que estar centrados, intentar ganar ambas carreras este fin de será, yo creo, clave para intentar llegar o líderes o muy cerca del liderato a València, porque ahí es donde que espero que se juegue todo.
Per cert, deixa'm fer un parèntesi de mercat, perquè encara no és oficial, però ja es dona per fet que el substitut de Marc Márquez a l'equip Repsol Honda serà Luca Marini, germà de Valentino Rossi. Té la seva gràcia, tenint en compte l'enemistat manifesta que mantenen il Dottore i el 93. Però el Cerverini en treu ferro, n'ha parlat avui al circuit de Losail.
Para mí el paso lógico, o el que creía, era Di San Antonio, porque es el piloto que queda libre y para hacer un año pues lo veía bien, lo veía un piloto pues con experiencia en MotoGP, pero bueno, creo que la decisión va más hacia el lado de Marini, cosa que me alegro por él, porque siempre tiene una buena relación con él. Hemos separado cosas, que esto es importante y le deseo lo mejor, sobre todo porque irá con el que es mi equipo y el que será siempre pues el equipo de mi alma.
Elegant, Marc Márquez amb Repsol Honda. Per tant, Joan Mir i Luca Marini, serà a la graella l'any
que ve. Tot fa pensar que sí.
També es pot decidir aquest diumenge a Qatar el Mundial de Moto3.
Sí, té la primera oportunitat el valencià Jaume Macià, líder amb 13 punts de marge sobre el japonès Ayumu Sasaki i 40 sobre el colombià David Alonso i també valencià Dani Olgado. En queden 50 en joc, per tant, Alonso i Olgado tenen dificilíssim per mantenir-se vius, entre cometes. Han de retallar-li 15 punts a Macià aquest cap de setmana. I el duel és Macià Sasaki. Si Macià surt diumenge de l'Ocel amb 25 punts d'avantatge, ho tindrà fet. Per tant, ha d'ampliar en 12 punts la diferència. En té 13, 12 més farien els 25. Entre les diverses combinacions, la més senzilla, que Macià guanyi la cursa, per exemple, i Sasaki no acabi entre els 3 primers.
A veure com acaba aquest Mundial de Moto3, també. Això a Qatar, a quina hora ho veurem?
Doncs mira, demà a les 12 del migdia, hora catalana, comencen els entrenaments amb el primer lliure de Moto3. Els de MotoGP de la jornada de divendres, a 2:15 del migdia, primera sessió lliure, i a les 6 de la tarda, el segon entrenament, que és el que marca ja el tall entre els que passen directament a Q1 i han de fer la Q2, la repesca el dissabte. Dissabte, l'esprint és a les 6 de la tarda, hora d'aquí, i diumenge, cursa de Moto3 a les 3 de la tarda, la de Moto2 a 4:15 i la de MotoGP també a les 6. Per cert, Aleix, també tenim Fórmula 1 aquest cap de setmana, Gran Premi de Las Vegas, Max Verstappen ja fa dies que és campió, entrenament lliure aquesta matinada, el primer a 5:45, el segon a les 9 del matí de divendres, dissabte, qualificació a les 9 del matí i cursa diumenge a les 7 del matí, hora catalana, que seran les 10 de la nit dissabte a Las Vegas, un horari molt especial, però això a Las Vegas fan molt de show i ho canvien una mica tot.
De 10 a 12 de la nit correran hora d'allà.
No. Ah, sí, clar. Sí, hora de Las Vegas.
De 10
sí.
a 12 de la nit d'allà. O sigui, t'imagina't, el que volen és que es vegin els llums i el show de Las Vegas. Bueno, a més que un gran premi, això serà uns autos de choque.
Farem que no choquin gaire.
Gràcies, Quim.
Bona nit.
Vinga, va, regalem un lot de Torrons Vicenç.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Ho Un lot, com sempre, cada nit aquí al Tu Diràs, que inclou un torró tou, un torró de crema cremada, un torró de gramunt i el torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats del 2023. I us recordo que tenim els torrons solidaris de RAC1, eh? Aquest any, tres varietats, ja els clàssics, el de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies, i aquest any hi sumem, solidari també, un nou sabor, que és el torró de brownie amb nous pecanes. Costa 7 euros cada barra de torró solidari, cadascuna de les 3, 7 euros, i col·laborareu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats. Consulteu els punts de vendes i supermercats on podeu trobar aquestes tres varietats de torró solidari a raco.cat i a vicenç.com. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com es diu vostè?
Joan Ramon.
Joan Ramon, des d'on truques?
Des de Grècia.
Des de Gràcia, eh?
Sí, Barcelona.
Val, val, dic, trucar des de Grècia seria ja meravellós, no, no, que truquessis des de Grècia. No. Des del barri de Gràcia de Barcelona, molt bé. Has aguantat fins al final, eh? Avui hem trigat a regalar-los.
Sí, jo amb tantes galetes a Madrid pensava que no donava els torrons.
Sí, ja. Sí, sí, cada nit els donarem, Joan Ramon. Va, juga al torròmetre, qui se'ls ha de menjar?
Mira, doncs jo volia votar per l'Anna Maria Txernokovrchevich perquè m'agradava molt com jugava en el Barça i em va saber molt greu que marxés de la forma que va marxar i potser no van haver-hi unes formes molt...
Adequades, no, vols dir?
Adequades, i no m'agradaria que les formes que normalment es porten al futbol masculí doncs es contagessin al femení.
Molt bé. Queda apuntat el teu vot. I qui no s'hauria de menjar els torrons aquest Nadal?
El Tito Floren, com sempre.
Doncs vinga, apuntem també. Joan Ramon, gràcies, per aguantar fins tan tard. Que gaudeixis del lot de torrons.
Gràcies,
bones festes. Adéu, bona nit.
Moltes gràcies, bones festes.
Una última pausa i encara més coses, avui al Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamada?
A la nostra gama Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Aprofita aquest mes els dies SUV i tria el teu amb un avantatge addicional de fins a 8.000 euros. Entrega immediata en unitats limitades. Citroën. Condicions a citroen.es.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, el món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, el món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari.
RAC1. Tots som...
Contra.
Avui tenim nou capítol de La Contra amb l'Oleguer Preses i el Carles Vinyes. Ja sabeu, aquesta secció pràcticament és un podcast que farem mensualment aquí al Tu Diràs, de reflexió, de denúncia, també de crítica en molts moments del que és el món del futbol i de l'esport en general. Hola, Oleguer, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Benvingut. Hola, Carles, què tal?
Bé, molt bona nit.
Bona nit, benvinguts. Bé, avui, de què ens voleu parlar, Oleguer?
Bé, avui el que venim a fer és remarcar que a la vida hi ha coses molt més importants que un partit, que uns colors, que un triomf o una derrota. En la darrera secció El que vam estar parlant és que necessitàvem que el futbol no fos més que un joc, un element de gaudi, de relació, de trobada, d'amistat, i que quan deixem de jugar per passar-ho bé, quan apareixen els interessos econòmics pel mig, quan l'únic que importa és guanyar i busquem guanyar per damunt de tot, desapareixen els valors positius que porta associat l'esport. Per tant, li hem de donar aquest paper, i que és un paper que estigui, que l'esport acabi estant al servei de les persones i de les comunitats que el practiquen. I en aquest moment volem fer un petit incís en el programa d'avui, perquè precisament aquesta visió de l'esport és la que es fomenta des del gimnàs popular Roqueli. Aquest gimnàs, que està situat a l'Obrera, que és un centre social ocupat de Sabadell, doncs això, està en permanent amenaça de desallotjament, i la setmana passada aquesta amenaça es va concretar amb un intent de desallotjament, però que es va aconseguir aturar gràcies a la mobilització dels veïns i veïnes de la ciutat. Per tant, des d'aquí també volem dir que l'Obrera es queda al barri. Ancora fumo y Palestina.
I seguim amb el que dèiem, hi ha coses més importants que l'esport, però a través de l'esport també poden explicar moltes coses i històries, no? Malgrat aquells que sempre s'entesten en dissociar el futbol del seu entorn polític i social, la realitat fa evident sempre aquests lligams. No podem aïllar, per tant, a l'esport del seu entorn, no es desenvolupa al marge de la societat, i per tant, tot allò que succeeix l'acaba afectant d'una manera o altra. I això, el futbol ens ho pot explicar de moltes maneres. Avui volem parlar sobre el conflicte àrab-israelià a través del futbol, veure com ha marcat l'evolució del futbol a Palestina, com n'ha limitat la seva pràctica, com ha complicat també el desenvolupament d'una competició pròpia, però sobretot volem que això ens serveixi per explicitar i explicar la realitat que es viu a la zona.
Avui, doncs, lligarem l'actualitat que s'està vivint entre Hamas i Israel amb aquest conflicte amb milers de morts i el món del futbol. I per fer-ho, jo crec que ens cal una mica de context històric, no?, per situar-nos i saber el que està passant.
Sí, sí, sense cap mena de dubte, qualsevol anàlisi sobre Palestina i Israel que no tingui en compte el context històric en què es desenvolupa no ens permetrà ni comprendre ni analitzar el conflicte. Per tant, intentarem donar una mica de context històric fins a la creació de l'estat d'Israel.
El poble judeu ha estat un poble perseguit al llarg de la història.
A finals del segle XIX, Palestina formava part de l'imperi otomà i tenia un caràcter multireligiós des de feia més de 1000 anys. En aquell moment, aproximadament el 85% de la població era musulmana, un 11% cristiana i menys del 5% jueva.
El sionisme, que neix a finals del segle XIX, neix com un moviment polític que proposa justament la creació de l'estat d'Israel en l'anomenada Terra Santa.
Els arguments dels jueus per dir que aquella zona Sion, la terra d'Israel, són els seus escrits sagrats, és a dir, arguments de tipus religiós, però sense una base històrica.
I per tant és important no confondre el sionisme amb el judaisme. El sionisme és un moviment polític i en canvi el judaisme és una religió monoteïsta que té elements també de caràcter religiós i alhora socials i culturals.
Amb aquesta distinció podem veure clarament la diferència entre l'antisionisme, persones que estan en contra del projecte polític de crear un estat dins de Palestina, i l'antisemitisme, moviment racista que està en contra de les persones jueves i que es tradueix en la seva persecució, per com ha passat durant el nazisme o en altres moments de la història.
I el conflicte actual té els orígens en l'època colonial. No es pot entendre sense el paper, per exemple, de Gran Bretanya, que l'any 1917 va proclamar la Declaració Balfour, que obria la porta a afavorir l'establiment a Palestina d'una llar pròpia per als jueus.
Paral·lelament, els britànics prometien ajudar els pobles àrabs de l'imperi otomà a crear un gran estat àrab si els ajudaven. Estem a la Primera Guerra Mundial i en aquell moment els britànics necessitaven aliats per combatre l'imperi otomà que lluitava al costat de les potències centrals.
Després de la Gran Guerra, la Societat de Nacions atorgà el mandat de Palestina a Gran Bretanya. I és llavors quan els jueus veuen aquesta possibilitat d'aplicar el pla sionista i comencen a arribar massivament a Palestina en diferents onades.
Això provoca una allau migratòria. A partir del 1922 arriben 100.000 jueus i a la dècada següent hi faran cap 250.000 jueus més que fugen de les persecucions que pateixen a l'Alemanya nazi. En aquell moment, fins i tot els britànics limiten l'entrada a més jueus a Palestina, ja que la situació era insostenible.
Però arriba la Segona Guerra Mundial i, evidentment, també l'Holocaust, que pel poble jueu l'ascens, l'origen del règim nazi suposa l'execució de més de 6 milions de persones, la promulgació de les lleis racials de Nuremberg, l'exclusió, per exemple, dels jueus de l'esport i, per tant, doncs, evidentment, una tragèdia pel poble jueu.
Després de la derrota del Tercer Reich, l'ONU vota el 1947 la partició de Palestina en dos estats.
I finalment l'estat d'Israel es crea el 15 de maig del 48 i l'endemà mateix comencen les guerres àrab-israelianes en les quals Israel demostra la seva potència de foc militar i conquereix i anexiona nous territoris.
A partir de la creació de l'estat d'Israel, el conflicte entre israelians i palestins s'accentua. Però hem de tenir clar que no estem davant d'una guerra simètrica on s'enfronten dos exèrcits regulars, sinó davant d'un conflicte amb una correlació de forces desigual.
I aquest fet explica la desigualtat en la balança de víctimes, també. En els darrers 10 anys, per exemple, segons l'Organització dels Drets Humans israeliana Beth Salem, el 95% dels morts són palestins, entre els quals hi ha el percentatge d'infants.
Segons dades de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, actualment hi ha més de 5,9 milions de persones palestines desplaçades. És a dir, que viuen en campaments, en zones sotmeses al bloqueig militar, en ciutats devastades per bombardejos o en llocs de difícil accés perquè arribi l'ajuda humanitària.
Per tot plegat, diverses veus al món tinyen d'apartheid les polítiques d'assentaments i colonització del govern israelià, unes polítiques que contradiuen tots els acords internacionals que demostren les condemnes que rebut l'estat d'Israel. El Consell de Drets Humans de l'ONU, per exemple, ha condemnat oficialment a l'estat d'Israel més vegades que qualsevol altre estat del món.
Després d'aquestes pinzellades històriques, evidentment, tota la història que hi ha al darrere d'això que ens expliqueu és molt més àmplia, però hem fet aquestes pinzellades per situar una mica com ha anat tot plegat en l'ordre cronològic. Però ara ho hem d'abordar des de la part esportiva i futbolística, no? Que és el que volem fer avui aquí a la Contra. I com aquest conflicte ha afectat a l'àmbit del futbol.
Sí, per fer-ho ens hem de remuntar a la introducció al futbol a Palestina, de la mà de missioners a final del segle XIX, a localitats com Jerusalem, Betlem, Ramala o Haifa, i va ser durant el mandat britànic sobre Palestina, establert, com hem dit, després de la Gran Guerra, quan el futbol esdevé un esport popular. Es jugava als carrers, a les escoles i a diversos clubs existents alhora. I tot plegat s'emmarcava en l'emergència d'aquesta pràctica esportiva als anys 20. Paral·lel a més a l'acceleració de la migració jueva cap a Palestina. En aquell moment era habitual la disputa a partits amistosos entre jueus immigrants i àrabs palestins, en contres que, a més, serien promoguts pels britànics en la voluntat de reduir la tensió a la zona. Per tant, no podem dissociar, com sempre diem, no, el futbol, en aquest cas del colonialisme, perquè arreu del món els britànics van utilitzar el futbol com una eina per captar les elites locals, i a Palestina concretament van utilitzar aquest esport per aconseguir una forma d'inclusió limitada. Paradoxalment, però, els autòctons també adoptaran el futbol per vehicular el seu sentiment nacionalista anticolonial.
Per parlar de tot plegat, avui tenim nosaltres a la Lidón Soriano, doctora en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i membre de la plataforma BDZ, i el Toni Padilla, periodista, escriptor i col·laborador habitual del Tuidràs. Benvinguts els dos.
Hola, Toni.
Hola, gràcies.
Què tal? Hola, Lidón.
Hola, hola, què tal?
Què tal? Bé, a veure, preguntes pel Toni i la Lidón després d'aquest context meravellós que ens heu fet, del que avui venim a parlar, que és aquesta associació, no?, entre el futbol i el conflicte a Palestina.
Sí, comencem pel Toni, si us sembla, no? En el moment aquest de previ a la creació de l'estat d'Israel, on en el moment en què es crea l'Associació Palestina de Futbol, que és una associació promoguda, no?, precisament pel sionisme, ens agradaria que ens expliqués una mica com es crea i quins canvis va suposar pel futbol a la regió.
Sí, es crea finals dels anys 20, el 1928, hi ha un nom que se li dona, crec que és molt significatiu, li dona el primer nom de Federació de Futbol d'Eretz Israel, que és com la terra promesa, no? El gran Israel, aquesta Israel que els remetíeu de, que buscaven els llibres bíblics religiosos que els deien que era la terra promesa, no? El nom ja, per tant, ja ens connecta amb el sionisme, ja ens connecta només amb la part de la població que era jueva. I darrere hi ha un fenomen molt interessant, que la major part de les persones que tenen endavant aquesta federació són persones nascudes a Europa, sobretot a l'est d'Europa, al centre d'Europa, a l'antic imperi rus, a l'antic imperi austro-hongarès, que ja havien conegut el futbol, ja havien conegut l'esport modern, i havien tingut aquesta disputa dins de la comunitat jueva europea, que part dels jueus consideraven que per la seva religió ells no havien de fer res, que el sionisme anava en contra de les seves idees, perquè no... Déu no diu que l'home ha d'anar a crear un estat d'Israel, sinó que ja ho farà Déu, i estan en contra del sionisme. Els sionistes, que són els que consideren, a veure, que ha crescut en l'antisionisme, que t'has de defensar, creen un concepte que és el judaïsme musculat, que el formula Max Nordau, que era un, doncs un líder sionista, que diu, ens hem de defensar, perquè com ens peguen, ens hem de defensar, i hem d'utilitzar l'esport. I comencen a crear associacions esportives per posar-se en forma. I fan atletisme, fan boxe, fan natació, i dins d'aquestes associacions neixen molts clubs de futbol, que molts d'ells es batallen com Maccabi. I aquí és un concepte molt clar. Sempre que mirem les competicions europees, ho hem vist en el passat, a la Barça de bàsquet, passen, juguen... Sempre hi ha un Maccabi. Els Maccabis són els descendents d'aquests clubs fundats per les associacions maccabees, que són sionistes, són conservadores, són de dretes, fomenten la creació de l'estat d'Israel, fomenten l'annexió, fomenten això. Doncs sembla que hi ha un club que es diu Maccabi, estem parlant d'un club políticament conservador, a diferència dels Hapoel, que Hapoel en hebreu vol dir obrer, i són els clubs d'esquerres. No? Llavors, els Maccabis estan darrere la fundació d'aquesta federació, aprofitant que els britànics, això sí que sempre ho han fet, són bastant, permeten que si estàs dins de les seves fronteres, de les seves normes, tu pots ser una selecció independent, passa amb Escòcia, passa amb el País de Gales, però doncs, ells també podran tenir una federació, i la permeten que es federi a la FIFA, i per això arriben a jugar a fase de classificació però mundial als anys 30. I que, tot i que tècnicament havia sigut de tota la població, comencen a fomentar, per exemple, la llengua que utilitzen dins de la federació és l'hebreu, per tant els àrabs es comencen a sentir quelcom més exclosos, i els àrabs se n'adonen que quan els conviden a jugar un partit, o els conviden un o dos jugadors a la selecció aquesta que han creat, és una mica com per justificar i per navegar amb la legalitat, però ja veuen clarament que és una federació de futbol que en lloc de representar la pluralitat que hi havia en aquell moment, el que estava fent era sumar-se a la causa sionista.
Sí, llavors als anys 30, no, és quan es crea una altra associació, que és l'Associació Esportiva Àrab, amb aquesta voluntat de desmarcar-se que comentaves, no? Quins canvis va comportar realment, no? Com es va viure aquesta convivència, no?, entre les dues associacions?
Aquí comença la tensió, és una època als anys 20-30 en què hi ha molts incidents, en què molts grups àrabs, quan veuen que apareix un kibbutz, doncs l'ataquen, comencen a haver-hi màrtirs a banda i banda, i aquí es comença a veure molt clar, doncs, que els camins estan separant moltíssim, no? En aquest moment, a més, la selecció d'Eretz Israel, la jueva, que oficialment era la selecció de Palestina, participa en una fase de classificació per al Mundial del 34, que perd contra Egipte, tots els jugadors són jueus, i abans del partit sona el God Save the King, perquè era imperi britànic, però sona la Hatikva, l'himne de que s'ha dit l'himne d'Israel, no? Els àrabs, doncs, creen la seva pròpia selecció, però troben molts impediments, es comencen a separar molts els camins, i aquests amistosos, aquesta convivència inicial, cada cop, doncs, ja comença a ser més impossible.
I com canvia a partir de la creació de l'estat d'Israel, cap als anys 40, diríem?
Canvi de nom, la federació inicialment que havia estat com a federació de Palestina, que és el Netzer, per ser la federació oficial d'Israel, ja estan afiliats a la FIFA i comencen a competir, tenen un estat reconegut, comencen a competir. Clar, Israel on està geogràficament és Àsia, doncs comencen a competir amb Àsia, i durant els anys 50 tenim que tant els clubs de futbol, el Maccabi de Tel Aviv o el Hapoel de Tel Aviv, tenen una Champions Asiàtica. Van guanyar la Champions Asiàtica jugant contra equips d'Iran als anys 50-60, no? I la selecció jugava sent asiàtica. Què passa? Que a part que és cert que és un moment de lluites per la independència, encara estem parlant de Vietnam, d'Indonèsia, que és quan s'estan caient a trossos els imperis britànics, els imperis francesos, cada cop hi ha més seleccions asiàtiques. Les que són de països de majoria musulmana, arran del que passa a la guerra del 48 i el que anirà passar més endavant, comencen a fer boicot a la selecció d'Israel. Diuen, no volem jugar contra vosaltres. Una de les poques seleccions que sí que jugava en aquell moment, sent d'un país àrab, contra Israel era Iran, perquè era l'Iran del Shah. La gran rivalitat de l'època ja era Iran-Israel, no? Que, òbviament, amb el triomf de Khomeini això acabarà. Però què passa? Doncs que hi ha un moment que acaba sent gairebé ridícul de cara a un mundial, que crec que és el mundial del 58, Israel hauria pogut arribar a classificar-se pel mundial per la via asiàtica, perquè tots els rivals deien, faig boicot, no jugo, i s'inventen un playoff contra Gales que acabaran perdent. Per tant, és evident que la cosa no va pel bon camí, perquè la major part de les seleccions asiàtiques no els volen perquè són seleccions musulmanes i per tant fan boicot, i això acaba conduint, després de la guerra dels 6 dies i Yom Kippur, a que directament una petició de la Federació de Futbol de Kuwait fa que s'expulsi directament a Israel de la Federació Asiàtica de Futbol. Els expulsen.
I aquest trencament, aquesta ruptura, aquesta manca de aquests dos camins separats, no? Lidón, per exemple, quines conseqüències té pels clubs i futbolistes àrabs?
Bueno, pues indudablemente, como está comentando el compañero, en un inicio los futbolistas árabes palestinos son ninguneados, y cuando ya empiezan a entrar, empiezan a participar, su participación siempre va a estar limitada por todas las políticas de apartheid que lleva el sionismo aplicando en el territorio de Palestina, desde políticas de dificultad de movimiento o políticas de dificultad en la asociación o encarcelamientos, ¿no? Que en los últimos años todo esto se ha ido recrudeciendo de una forma muy llamativa. pero bueno, yo creo que no hay que perder la perspectiva, y me parece muy interesante que hayáis dado que hayáis dibujado ese escenario inicial histórico, porque el sionismo desde un primer momento lo que tiene claro es que su objetivo es expulsar a la población nativa para ocupar su lugar, ¿no?
Sí, Lidón, precisament ens interessava, no, que ens poguessis explicar també, no, quina és, no, la realitat dins d'aquest, no, de com poder jugar a futbol o aquest dia a dia, diríem, no, en territori ocupat i amb aquest procés de colonització.
Bueno, las dificultades son tremendas. En Gaza, en los últimos años, Gaza siempre ha sido, sobre todo desde 2006, desde que sacan a los colonos del interior y ya queda como una cárcel a cielo abierto. Todas las infraestructuras son bombardeadas a menudo. La dificultad para salir de Gaza es total y absoluta. De hecho, en el 11 de julio de 2021 se intentaron hacer partidos entre los jugadores de Cisjordania y de Gaza, porque hay dos divisiones, el territorio está dividido, ¿no? Después de la guerra del 48 y con la ocupación del 67. Entonces, por un lado está Cisjordania y Jerusalén y por otro lado está Gaza. Intentaron en 2021 jugar juntos, incluso pidieron permiso a la FIFA, pero dos días antes de que tuviera lugar el partido, Israel no dio permiso a los jugadores de Gaza para cruzar el paso de Rafah. De los 35 que componían el equipo, a 31 les fue denegado, es decir, solo dejaban pasar al equipo técnico, ¿no? Entonces, en Gaza la situación ha sido particularmente cruda y ahora mismo es un absoluto